Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors. Viatge apostòlic del Papa al Japó. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana analitzem el viatge apostòlic que ha fet el Papa al Japó i més en concret les paraules que va pronunciar a Hiroshima i Nagasaki, les dues ciutats que van ser arrasades per la bomba atòmica. Un món sense armes nuclears és possible i necessari, va dir el Papa al Memorial de la Pau d'Hiroshima.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Avui celebrem la solemnitat de la Immaculada Concepció, la festa de la Mare de Déu, la nostra Mare i Mare de l'Església. Quin honor, quina alegria i quina sort tenir-la com a mare. L'amor de mare és profund. I és que per un fill una mare és capaç de tot. Els fills, petits i no tan petits, busquen comprensió i consol en la mare. Una sola mirada seva reconforta. No hi ha història d'amor més gran que la d'una mare i un fill. Llavors, imaginem com devia ser l'amor que va sentir la Mare de Déu, que va ser escollida per a ser la mare del mateix Déu. I precisament per això l'Església ha reconegut que en Maria no hi ha pecat original, que la seva concepció ha estat immaculada. I així la seva vida ha estat del tot apta per acollir el designi de Déu per mitjà de l'àngel Gabriel. No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. Concebràs i tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús, diu l'Evangeli. I Maria, plena de gràcia, dona un sí incondicional. Soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula. Un sí humà, el de Maria, que fa possible el misteri inefable de l'encarnació de Déu. Que afortunats que som de tenir de nou en aquest advent la mirada amorosa de Maria. El Papa Francesc ens demana que sentim la mirada de la Mare de Déu perquè també és la mirada de Jesús. Ella ens mira a tots i a cada un de nosaltres. El seu cor batega amb el nostre. La nostra alegria és la seva. Quan patim, ella pateix. Li parlem i ella ens parla. La seva mirada busca perdre's en la profunditat dels nostres ulls per dir-nos com ens estima, com ens escolta, com ens acull, com ens abraça, com ens protegeix, com ens consola, com ens perdona, com ens ajuda i com ens acompanya en els moments difícils. I ho fa amb tendresa, amb delicadesa, com ho faria qualsevol mare. Però ella, a més, intercedeix per nosaltres davant de Déu. A través de la seva mirada maternal, Maria ens porta a Jesús, però també ens porta a la misericòrdia. Ens porta a l'Eucaristia, ens porta als camps de refugiat, als hospitals, a les cases d'acollida, als països en guerra, i ens demana que mirem als ulls els pobres, els ancians i els malalts, que els ajudem i acollim com a germans nostres que són. Ella vol que ens comprometem amb els més necessitats. Ella, que és el símbol de grandesa, vol que construïm el regne de Déu des dels petits detalls d'amor. Ella, que és conciliadora, ens demana que lluitem per un món de justícia i de fraternitat. I ella, que va néixer a la terra per mostrar-nos la seva humanitat, un dia ens conduirà cap al cel i ens deixarà caure en els braços de Déu Pare.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts d'11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Descobreix noves músiques. T'atreveixes?
Cosmos Radio. Music of the world.
Un món de músiques.
Obert a les músiques del món.
Recerca i difusió de sons i artistes. Cosmos, els dissabtes, a les 10 del vespre, a Ràdio Estel.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Aquest diumenge, 8 de desembre, Ràdio Estel celebra amb tu la Festa de la Immaculada Concepció. A 11:45 del matí, en directe, missa pontifical des de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu amb nosaltres una celebració mariana molt especial dins la preparació per al Nadal. Recorda, aquest diumenge, Eucaristia a 11:45 del matí des de la Catedral de Barcelona. Viu la gran festa de la Immaculada a Ràdio Estel. Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia de dilluns a dijous amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, les previsions, tota l'actualitat sobre Francesc i la Santa Seu amb la seva veu i els seus missatges. De dilluns a dijous, després de les vespres i cap a 8:15, Diari del Papa. T'esperem a Ràdio Estel i també t'ho expliquem tot al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Ahir van sortir publicades les dades de l'estudi de fa un any de l'informe PISA, aquell que avalua els coneixements adquirits dels i les nostres alumnes. Però de què serveix realment aquest estudi? On som en el món de l'educació? En parlem a aquesta hora amb Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Bofill. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot fins a quin punt serveix realment l'informe PISA.
Bé, l'informe PISA és una font d'informació que cal posar al costat d'altres fonts d'informació sobre indicadors generals de com d'efectiu està sent el sistema educatiu i la performance de l'alumnat, i que té rellevància, té importància, perquè d'alguna manera va fent una foto cada 3 anys sobre un seguit de competències que són rellevants. I, per tant, és una informació que al costat d'altres, certament, però que cal tenir-la ben present.
Ara ja entrem en les dades que ens dona aquest informe PISA, però abans també deixi'm preguntar-li si és un informe que s'ha acabat polititzant, si serveix més per la política que per millorar l'educació.
El que és pròpiament el disseny i producció de les proves i l'anàlisi dels resultats, la interpretació que fa l'OCDE de com fluctuen les puntuacions, de com va l'educació en termes d'equitat en els diferents països. Jo, en aquest sentit, jo això no ho llegiria en clau polititzada. Una altra cosa és com cada país, cada sector dins de cada país, és a dir, cada agent educatiu, els mestres, els sectors corporatius, els mestres, les federacions, els sindicats, els diferents partits polítics, s'apropiïn d'aquests resultats i els interpretin en la línia que els hi convingui més. Llavors, pot perfectament succeir això, que se'n faci un ús polititzat, i ara, per exemple, ho estem veient, no?, amb els resultats que han donat per Catalunya aquestes proves enguany.
Aquest informe PISA que vam conèixer ahir ens diu que els alumnes catalans, i no només catalans, sinó el seu conjunt d'Espanya, sí, en ciències i matemàtiques, baixen de nivell. La comprensió lectora ja la sabrem més endavant, perquè són dades que sortiran més endavant. La pregunta és òbvia. Què ha passat?
El primer que caldria dir és que baixen i baixen significativament, i això no es pot amagar, malgrat que, per exemple, a Catalunya quedi a l'entorn de la mitjana de l'OCDE. Jo crec que hi ha un decreixement important d'aquests resultats i no podem amagar el cap sota l'ala. Que no són uns descensos superdramàtics en el conjunt del temps que es porta fent la prova PISA, això també és veritat, però bueno, ens posa clarament un punt d'alerta. Bàsicament ens estan dient que ens estem situant i estabilitzant molt a la línia d'Espanya, a la línia OCDE per sota, i Catalunya a la línia OCDE, i que bàsicament aquesta és una posició de la que costa sortir cap amunt. Què pot estar passant? Doncs el PISA, una de les coses que no permet fer és atribucions causals fàcils. És a dir això és culpa de la LOMCE, o això és culpa de que no s'han invertit prou recursos, o això és culpa de que els mestres estan desmotivats. És a dir, ara el que cal és obrir un procés de reflexió per discriminar això. En tot cas, sí que se saben algunes claus que expliquen no només els resultats que s'obtenen al PISA, sinó els resultats que s'obtenen en altres proves de competències, a 6è, a 4, com en evolucionant. Bàsicament, una de les constants que s'observa aquí quan es fa anàlisi comparada, no només Catalunya-Espanya, sinó Catalunya-Espanya en el conjunt d'altres països, també en el PISA, que pugen, per exemple, Estònia, Polònia, han anat pujant bastant en els últims anys, és que és important la quantitat d'inversió que es destina a educació, però que és encara més important que la quantitat total a partir d'un determinat nivell de despesa, és on se situa, diguem, aquesta despesa, com es prioritza aquesta despesa. I aquí hi ha algunes claus importants, és a dir, clarament aquells països que estan apostant més, doncs, per donar més recursos de manera com a discriminació positiva cap als centres més desafavorits, cap a l'alumnat més desafavorit, que tenen una política per fer que aquesta baula feble del sistema, doncs, regeixi a través d'això, de més dotació de finançament, de més dotació del millor professorat en aquests centres. Són països que pugen aquest resultat, perquè la manera de fer que els resultats creixin bàsicament és pujant, d'alguna manera, els resultats de l'alumnat que està per sota. Catalunya i Espanya tenen un bon gruix d'alumnat que està en els quartils de rendiment més mediocres, per dir-ho així. D'alguna manera, pujar els resultats de l'alumnat més desafavorit. Això es veu als països que inverteixen més en beques per aquest tipus d'alumnat, els països que cuiden més com es produeixen les transicions entre la secundària obligatòria i la postobligatòria. Són, acostumen a ser països que donen bé en aquests resultats PISA i en altres indicadors generals.
Sí que és cert, senyor Alegre, que moltes vegades els que no hi entenem sobre educació s'ha convertit en un tòpic. Parlem de l'educació dels països nòrdics, Noruega, per exemple, com una educació idírica, és la que hauríem de tenir a casa nostra perquè tot funcionés bé. I segons dades del PISA i l'OCDE, tampoc hi som tan lluny.
Tampoc hi som tan lluny perquè bona part d'aquests països han anat posant-se una mica a lloc en termes de resultats. Finlàndia, no?, que era com el gran mirall cap a on avançar, doncs, en els últims temps ha anat baixant els seus resultats en aquestes fora de competències. També són fluctuacions que en conjunt no són molt significatives. D'alguna manera, si els resultats del PISA de tots els països s'analitzen en el conjunt de tots els anys que porta el programa funcionant, no hi ha grans pujades i grans baixades, algun cas particular, però no ens hi allunyem molt. Bàsicament, nosaltres hem de lluitar contra un factor que els països nòrdics el tenen millor resolt, un factor estructural, que té a veure amb les desigualtats socials i educatives. A casa nostra, a Catalunya, a Espanya, partim d'una estructura social que marca més desigualtat d'oportunitat en general que els països nòrdics, on hi ha menys pobresa, on la riquesa està millor distribuïda, on no hi ha desigualtats de classe com les tenim aquí. És a dir, aquí l'escola ha de complir una funció extra, per entendre'ns, que en aquells altres països no ha de complir, que és la de lluitar molt fortament en favor de la igualtat d'oportunitats i de l'equitat. Insisteixo, els països que obtenen millors resultats en global són països, en general, que també tenen un nivell d'equitat del sistema més elevat. Quan el sistema ja de partida, per com són les famílies, per com són les ciutats, etc., parteix d'una realitat menys desigual, ho té més fàcil. Nosaltres hem de lluitar, d'alguna manera, per fer de l'escola un instrument en favor de l'equitat, perquè fent-ho així acabarà sent també un instrument en favor de l'efectivitat i d'estar encara més a prop de resultats dels països nord.
Em deia, aquestes són les dades que han sortit a l'informe PISA, les conclusions són més complicades de treure perquè les coses no són blanc i negres, però sí que la solució de tot plegat ha de passar i acabarà passant per un gran pacte d'estat sobre educació?
Molt probablement. És a dir, calen, com et deia, cal més inversió, però a part de més inversió cal saber on es destina aquesta inversió. I bàsicament hi ha com dos o tres aspectes claus. El que et deia, inversió molt dirigida, molt focalitzada cap a aquells entorns, cap a aquells centres, cap a aquells alumnes més desafavorits. Inversió en professorat, en formació, en reciclatge, en empoderar el professorat cap als reptes de l'educació. I després hi ha tot un altre seguit que té a veure amb com s'endrecen totes les accions a nivell de promoció de l'educació dins l'escola i més enllà de l'escola. Totes aquestes polítiques, que són polítiques que marquen objectius, és difícil que s'assoleixin sense un pacte global no partidista de tots els agents que van a la una amb això i que es deixen d'interessos partidistes o corporatius a l'hora d'interpretar aquests resultats i després de proposar solucions que van cap a altres llocs.
Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Bofill, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa de Ràdio Estel i fins la propera. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel, segona vegada.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, Noet, 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 que és fill de mare verge i està mig mort de fred, Noet, 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 i està mig mort de fred.
3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Mireu, aquest proper diumenge moltes llars de Catalunya aprofitaran per muntar el seu pessebre. I avui volíem parlar d'aquesta tradició tan nostrada amb el pessebrista i artesà Carles Drassaire, que el tenim avui aquí a l'estudi. Què tal, senyor Drassaire?
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, perquè hi ha molta controvèrsia sobre tot plegat. Quan es posa i es treu el pessebre?
A veure, posar-se no hi ha una data, diguem, fixa. Sí que és veritat que avui últimament, com amb el tema del pont, entre cometes, de la Puríssima, sí que la gent aprofita per començar-lo a fer. Almenys molta gent ve a comprar i diu aquesta tarda el farem al pessebre. Mm. Sí que és veritat que la tradició diu que el nen Jesús s'ha de posar el dia 23 a la nit, després del missa del gall, quan es torna s'ha de posar el nen Jesús en el pessebre. I després s'ha de treure per la Candelera, això sí que... Mm-hmm.
Segle XXI, 2019, es segueix fent el pessebre?
Sí, sí, sí. Jo, la veritat, que hi ha gent que és més, diem, negativa, que diu que això que es va perdent. Jo crec que no, que es continua fent. També és veritat que podia vegar... Sí que s'està perdent una mica el per què del pessebre, no? Hi ha molta gent que fa el pessebre perquè és una tradició, però no saben ben bé el per què.
Doncs va, per què? Per què s'ha de fer el pessebre? Per què hem de fer el pessebre? Per què hem de participar tots a casa a muntar...
Mira, fa molts anys vaig conèixer un senyor que vivia a Almeria, estava casada amb una senyora catalana, tenia una empresa i ell em comentava, diu, mira... Diu, jo els hi faig fer el pessebre aquí a l'empresa. Diu, i és curiós, perquè quan fem el pessebre, inclús aquell senyor que tot l'any està de mal humor i que és un bronca, no sé què, llavors canvia totalment, no? Jo crec que també és un punt, primer, és una part, diem, artística o de manualitats. I també és un punt, d'això, no?, de que entre tothom, no?, pues, això és l'interessant, no?, que entre tothom es pugui fer el pessebre, no?
Miri, segons el Papa Francesc, precisament, anima a continuar fent el pessebre a casa i en els espais públics. Diu que hem de recuperar aquests llocs on s'ha perdut la tradició. Ho explica, de fet, en una carta apostòlica que s'ha publicat aquest diumenge. I diu que el pessebre causa sempre sorpresa i admiració, que ens commou perquè manifesta la tendresa de Déu.
Sí, crec.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. No, jo crec que també, una mica el per què ho fem, no?, a part de tot el tema aquest més artístic, no?, també és poder posar aquest punt de reflexió o de recordar, no?, el per què, no?, de què va passar fa 2.000 anys, no?
I, evidentment, no hi hauria pessebres sense pessebristes. Mm-hmm. És reconeguda la feina de l'artesà?
Jo crec, a vegades costa, jo crec ja no només a nivell dels pessebres, sinó una mica en general, no?, que estem perdent la feina que hi ha darrere, no? A vegades, jo sempre ho dic, és que inclús darrere una figura de plàstic que està pintada a mà, i quan veus el que costa dius, ostres, hi ha un esforç, perquè dius, vale, és de plàstic, però és que has de posar bé els ulls, has de pintar bé la cara... I jo crec que això sí que s'està perdent, no? I la gent no sap poder valorar la feina que hi ha darrere, l'esforç.
Quines novetats podem trobar enguany?
A veure, aquest any, tinc moltes novetats. Per exemple, dues destacades seria que he aconseguit que fer figura catalana. Figura catalana vol dir figura vestida típica catalana, amb la barretina. Uh-huh. I una mica del que dèiem dels artesans, que poder... fallen una mica a vegades, i ha hagut... és un senyor d'Itàlia que m'ha fet aquestes figures, i la veritat me les ha fet molt bé, no? I després, com a novetats, podríem dir, tema de tallers, per exemple, tinc una estrella il·luminada que és molt xula. Per exemple, aquest any, per la gent que vol posar els fanalets al pessebre, que abans, anaven piles o transformador, aquest any, anem amb USB, sí. O sigui que es pot connectar directament a USB. Tinc, a vegades, hi ha gent, tipus associacions, ajuntaments, que fan pessebres grans, doncs porto tota una sèrie de figures d'animals de granja, així quasi bé tamany natural, per poder posar en aquests pessebres.
Tot ho podeu trobar a www.pessebres.com. Més de 4.000 articles, sí. I els que s'hi van afegint.
Sí, sí, sí. Aquest any de novetats són més de 300.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Què li sembla, però, que el pessebre es vagi jugant també amb les novetats d'actualitat? És a dir, que en un pessebre hi pugui aparèixer de cop Rosalía. Això passa últimament, eh?
Sí. Jo crec que el tema també és... és a dir, el missatge de fa 2000... Una cosa és el contingut i l'altra és la forma. I jo crec que també amb el temps ens hem d'anar adaptant als nous mitjans o les noves formes, no? Vull dir, el Sant Pare té Twitter, doncs... I fa 5 anys o 10 no existia, però clar, ens hem d'anar adaptant a... Jo no ho veig malament. Sempre que mantinguem el que dèiem abans, no? Aquest esperit i el saber el per què, no?
Una altra figura que genera controvèrsia és el caganer, sempre. El posem o no el posem?
Bé, això és...
Bé, són d'aquest... Ara estic posant un compromís, poder, eh?
No. Jo sempre he dit el mateix, que per mi, per sempre és una figura que, evidentment, de cara als nens, pues està molt bé, però jo dic, no hem de maximitzar el caganer. No sé si m'explico. És a dir, està molt bé posar... Evidentment, un pessebrista que faci un pessebre, diem, tradicional, difícilment el posarà, eh? Però que un pessebre en una casa hi hagi un caganer, pues està bé. Ara, que no sigui tot el caganer. I vull fer un incís que jo sempre dic, malauradament, quan venen aquestes èpoques, sobretot a les nostres televisions i ràdios públiques, diuen, comença la Fira Santa Llúcia a Barcelona, primer, que fora Barcelona també tenim altres fires, i segon, és quina novetat de caganer hi ha l'any, hi ha aquell any, no? I dic, a mi em sembla molt bé això, però que el pessebre no només es redueix al caganer.
Ara em deia, només posem el focus al pessebre, al món de l'artesà, al món del pessebrista, durant aquestes darreres setmanes abans de començar l'època de Nadal, però la feina de pessebrista, i la feina d'artesà sobretot, dura tot l'any.
Sí, sí, sí.
I en som poc conscients d'això. Això no para.
No. A veure, jo a vegades... Clar, jo ara, clar, quan acaba, diem, la temporada, vol dir que quan tanquem el dia 23 a la nit, jo ja, com aquell qui diu, l'endemà ja estàs comptant l'estoc i ja estàs anar a veure els fabricants, proveïdors, artesans, per anar a parlar, a veure què hi ha, o què farem, o què es farà l'any següent. És a dir, diem que està tot l'any. I amb, per exemple, els proveïdors, que són més fabricants, entre cometes, més industrials, ells s'han de planificar tot l'any, no poden fabricar en un mes. Vull dir que...
Tot plegat, que ho podreu trobar a la parada d'en Carles a Mataró, eh?
Exacte, sí.
Ho dic perquè per allò de... Sí, hi ha la Fira de Santa Llúcia a Barcelona, que sí. Està molt bé, però a Mataró
sí,
hi ha una gran tradició,
sí.
També.
Sí, sí, sí. A veure, la nostra fira, jo crec que ara mateix té uns 40 anys, més o menys. Bueno, es diu Fira de Pessebres i Ornaments de Mataró, i la veritat és que és una fira que, evidentment, no és tan gran com la de Barcelona o com la de Fira Santa Llúcia a Barcelona, però sí que és veritat que tenim molta oferta, molta veritat i tenim molta qualitat. Vull dir, jo animo la gent que vingui. A més, és una fira que s'hi pot passejar relativament tranquil·lament. I a més, tenim molta... Per sort, el Mataró, el centre, no és gaire gros. També la gent aprofiti, també ja tenim botigues, tenim un bon centre comercial i després també hi ha molt tema restauració, que dic que la gent pot venir a passar el dia tranquil·lament.
Escolteu, tothom cap a Mataró a veure doncs, aquesta fira que val molt i molt la pena. Per cert, que el senyor Carles Dreceira, com fa cada any, ens ha portat unes figures per sortejar. Les podreu trobar al nostre web, www.radiostel.cat. Unes figures que ens feien gràcia a tots els de la ràdio. Deixeu-me que ho expliqui. Són tres reis, tres reis Guardiola, a més.
Exacte.
Per qui es faci la idea al cap, no s'assemblen a Josep Guardiola. Guardiola de posar calés, diguem-ne. Eh?
Per poder estalviar una mica, per l'any que ve, que em puguin venir a comprar algunes figures.
Doncs això, que les podreu trobar els propers dies al nostre web de www.radiostel.cat. Qui vulgui més informació, també www.pessebres.com. Carles Dreceira, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies. Fins a vosaltres. Propera.
Sangrers que n'hi ballen tots sonant, galant, 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 galant. Ballets i contradances per fer alegrar l'infant, galant, 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 per fer alegrar l'infant.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.